Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament de Sabadell obre 5 expedients a Esmatza i li reclama 3 milions i mig d'euros per incompliments en el servei de neteja i recollida d'escombraries de la ciutat. Després de realitzar una auditoria, s'haurien confirmat irregularitats en la prestació d'aquest servei, la concessió econòmicament més important per a la ciutat. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracán, explica per què s'han pres aquestes mesures.
Nosaltres cerquem que es presti el servei en les millors condicions, que es millori la prestació del servei i que, per tant, tinguem una ciutat més neta. I cerquem alhora la correcta fiscalització del principal contracte extern de l'Ajuntament de Sabadell. Aquest és el nostre objectiu, que es millori la qualitat de l'espai públic, una preocupació compartida amb la ciutadania i que tots els diners públics acabin en el servei tal com es va contractar.
L'Ajuntament dona 30 dies per solucionar els incompliments. En cas de no fer-ho, Esmatza es podria enfrontar sancions de més de 20 milions d'euros i fins i tot a la suspensió del contracte. Aquest nou procediment arriba després que quedi invalidada la via encetada fa un any, quan van portar la concessió a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per declarar-ne la nul·litat. El procés, recordem, ha quedat bloquejat perquè l'adjudicació d'aquest servei està sent investigada ara mateix dins del cas Mercuri, en la peça 28. Amb aquests expedients a Esmatza encetarem el Notícies migdia d'avui, però aquest dimecres 24 de gener també ens deixa altres titulars que repassem a continuació.
Ràdio Sabadell, notícies.
I ho fem amb la Mireia Prat. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Karen.
La Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, impulsa un programa per detectar les necessitats dels veïns de Can Puigcener.
Es tracta de la porta, a través del qual 7 persones es dedicaran a visitar els 750 habitatges del barri per recollir les seves peticions. El projecte, impulsat de forma conjunta amb la CONFAP, segueix l'exemple d'una iniciativa similar impulsada a Barcelona.
També us explicarem la història de l'Aroa Romero, una veïna de Campoamor que ha hagut de canviar la seva vida després de tenir trigèmines.
Es que son muchos cambios de golpes y pocas ayudas. Muchos cambios y pocas ayudas tenemos.
I acabarem el Notícies migdia parlant d'un homenatge als deportats sabadellencs als camps nazis. Sabadell instal·larà 23 pedres Stolpersteine en record a aquestes persones.
En total, 59 sabadellencs van ser deportats pel Tercer Reich i d'aquests, 40 van ser assassinats. Dissabte es farà un acte de commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust al casal Pere IV.
De tot plegat en parlarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tenim 16 graus ara mateix a Sabadell. Una temperatura idèntica a la d'ahir a aquesta hora, temperatures que es mantenen. Hem d'esperar algun tipus de canvi? Li preguntem, com sempre, a l'Ester Batalla. Bon dia.
Hola, bon dia. Jornada avui marcada en conjunt per l'ambient assolellat arreu del territori, tot i que arribaran alguns núvols als ciprins cap al final del dia. De fet, són el preludi d'un sistema frontal que ens creua entre el dijous a la nit i divendres. De moment, la jornada de dijous vindrà marcada per l'augment dels núvols. Durant la primera meitat de la jornada seran núvols als ciprins, més compactes cap al sector oest, i a partir de la tarda començaran a arribar núvols més grossos. De fet, serà cap al final de la jornada quan tendirà a quedar molt ennuvolat en conjunt i localment cobert, sobretot al terç oest del territori. Les primeres precipitacions s'iniciaran al Pirineu i Prepirineu Occidental a partir del vespre i a la nit ja s'estendran a altres punts del terç oest, igual que durant la matinada de divendres i matí de divendres, que acabarà de creuar el territori deixant precipitació pràcticament a qualsevol punt. La cota de neu davallarà demà des dels 1.200 metres fins als 1.000 metres durant la matinada de divendres al Pirineu i Prepirineu Occidental. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I comprovem com funciona aquesta hora el transport públic. Ho fem connectant amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant la situació és tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Moltes gràcies, Eva. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació molt tranquil·la. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències a la xarxa viària catalana i tampoc a les vies més properes a Sabadell. A les vies d'entrada i de sortida de Barcelona també s'hi circula a aquesta hora còmodament. I ara, quan passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb el Toni González a les vies de so i amb l'Albert García, que és a la redacció i producció. L'Ajuntament expedienta Esmatza per incompliment del contracte del servei de neteja i recollida d'escombraries de la ciutat, una de les concessions més costoses per les arques públiques. El consistori ha obert 5 expedients a l'empresa i, a més, li reclama el pagament de 3,5 milions d'euros, la xifra que hauria cobrat de més durant els anys 2014, 15 i 16. Tot plegat després d'haver constatat a través d'una auditoria incompliments en la forma de facturació, en la prestació del servei i també en l'aplicació del sistema de control de GPS als vehicles.
Fa un any l'Ajuntament va portar el contracte amb Esmatza a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per declarar-lo nul davant els incompliments detectats. Aquesta via ha quedat aturada mentre la concessió està inclosa en el cas Mercuri, en la PS28. Davant d'aquesta situació, l'administració local ha impulsat una auditoria que hauria demostrat els incompliments. Per exemple, només el 27% dels vehicles d'Esmatza tenen el dispositiu GPS per portar un control de la ruta realitzada, un fet que, a més d'incomplir el compromís signat, impedeix fiscalitzar la feina feta per la companyia. D'altra banda, només hauria fet la neteja del 68% dels contenidors de la ciutat i hauria reduït la neteja dels carrers un 26%. L'empresa alega que necessita més recursos per complir amb el servei, però el regidor de Serveis Centrals, Lluís Pere Arnau, apunta que aquesta impossibilitat la sabien des del principi.
Al final, el problema i la sospita que tenim és que aquesta oferta, o aquesta oferta que es va fer amb la que l'empresa es va adjudicar el servei, era una oferta per incomplir-la des del primer dia, vist els antecedents de la dinàmica de relacions que hi havia entre el govern anterior i l'empresa Esmatza, la concessionària. Per tant, tenim dubtes de que aquesta oferta realment sigui viable, però la nostra obligació és obligar a que facin apliquin el contracte.
L'Ajuntament dona 30 dies a Esmatza per solucionar els incompliments detectats. En cas que no ho faci, es podria enfrontar a sancions de més de 20 milions d'euros o fins i tot a la suspensió del contracte. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, explica per què han optat per aquesta via.
El que estem vetllant és per les nostres obligacions, les nostres de les de l'Ajuntament, com a contractista. I, per tant, reitero que el que estem fent és la nostra obligació. No fer-ho seria un abandonament del servei. I nosaltres no abandonarem el servei. Nosaltres el que fem és perseguir que es dugui a terme el servei amb totes les seves característiques. I aquest és el nostre objectiu, poder gaudir del millor servei de neteja i recollida per la ciutat, perquè això és el que ens demana la ciutadania.
Tant l'alcalde com el regidor de Serveis Centrals insisteixen que tenen plena confiança en els treballadors d'Esmatza i garanteixen que mantindran el lloc de treball, acabi com acabi aquest procés.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Els veïns de la Creu Alta volen que la caserna es converteixi en un institut i cobreixi així una de les mancances del barri. Des de l'Associació de Veïns asseguren que una zona amb 6 escoles d'educació primària també hauria de tenir un centre de secundària. Per això, veuen el procés ciutadà que obrirà l'Ajuntament per decidir els usos de la finca com una oportunitat per aconseguir que el projecte prosperi. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. A diferència del col·lectiu Volem la Caserna, que vol que aquest espai tingui el màxim nombre d'usos possibles, els veïns de la Creu Alta defensen un únic projecte. El centre d'educació secundària reclamat des de fa anys no es pot ubicar a cap altre lloc, segons els veïns, perquè no hi ha cap altre solar prou gran per acollir-lo. Per això, el nou president de l'Associació de Veïns, Rubén Cantó, creu que val la pena defensar-lo.
Tenia tota la parcel·la. Clar, amb això ha fet els pisos que hi ha. Clar, els pisos també, a nosaltres ens agradaria que fossin també com a lloguer social. Però què passa? Amb el seu estat d'abandonament, creiem que la seva rehabilitació seria molt, molt costosa. Llavors, clar, per rehabilitar tots aquests pisos s'haurien de tirar a terra i tornar a fer-ne de nous. Llavors, clar, ja estem igual. Però tirar a terra, perquè és, jo crec que és inviable rehabilitar aquests pisos, ja la nostra proposta és això, fer l'Institut d'Educació Secundària per la Creu Alta.
Cantó ha estat escollit nou president després d'anys com a vocal d'Urbanisme. També ha renovat la Junta incorporant noms com Pere Mas, vocal de Representació, Carme Vila, com a secretària, i Virgínia Levillan, a la vocalia de Comunicació. Jordi Turguet, per la seva banda, abandona aquesta última vocalia per convertir-se en vicesecretari. La resta de la Junta es manté.
I no deixem l'àmbit veïnal perquè un dels grans projectes que té la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, per aquest 2018, és La Porta, un programa que ha de detectar les principals necessitats i mancances dels veïns de Can Puiggener passant porta per porta. El projecte es desenvoluparà conjuntament amb la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, seguint l'exemple del que ja s'ha fet en altres barris de Barcelona.
El president de la FAP, Manuel Navas, ha presentat aquest projecte en roda de premsa, on ha assegurat que es contractaran 7 o 8 persones per visitar els 750 habitatges d'aquest barri del districte 2.
Personas del propio barrio van, digamos, picaportas, que van llamando a las puertas y a partir de aquí se van integrando con los vecinos y vecinas y van intentando no solamente conocer la problemática, sino ayudándoles a resolverla desde la perspectiva que se puede hacer, ¿no? O sea que es un trabajo serio. Serán personas que si se llega a un acuerdo con el ayuntamiento, por ejemplo en Capuchanés se habla de 750 viviendas que se van a visitar, serán personas contratadas laboralmente por la federación.
Els resultats que s'obtinguin d'aquest procés seran treballats amb l'Ajuntament per planificar les mesures que es poden aplicar. A banda d'aquest projecte que ja està en marxa, la FAP també identifica com a prioritari elaborar un pla integral per a cada barri. En aquest sentit, ja han proposat a l'alcalde fer una prova pilot a Cifuentes i al Poble Nou, un suggeriment del que fa 3 mesos que esperen resposta.
No hi ha plans integrals als barris. O sigui, l'Ajuntament, juntament a les entitats veïnals, tindrien de seure dins de cada barri fer una diagnosi de què és el que falta en aquell barri, quins són els problemes d'aquell barri i a partir d'aquí fer un calendari d'intervencions, dotar de recursos econòmics i humans per intentar abordar-lo, i això no es fa avui dia.
De fet, la FAP critica que el govern municipal no té un projecte comú de ciutat i posa en valor la seva tasca per la visió global que tenen de la ciutat. Navas lamenta que cada regidoria vagi per un costat diferent.
Que el equipo de gobierno que tenemos en Sabadell es bastante inexperto, estamos todavía pagando novatadas. También es cierto que nos han comentado de que algunos funcionarios, afortunadamente la inmensa mayoría no, pero sí que hay una minoría que parece ser que han puesto palos a las ruedas para que pueda avanzar las cosas, eso también es cierto, pero también es cierto que ha faltado y falta un proyecto de ciudad que ilusione y un proyecto de ciudad que sea conocido por la ciudadanía, sobre el cual y detrás del cual todos vayamos a ir trabajando.
Per aquest 2018, la FAP també treballa en la celebració del 50è aniversari del moviment veïnal amb diferents activitats programades i des de les associacions de veïns coincideixen en demanar una residència pública per la gent gran.
El Col·legi d'Advocats de Sabadell ha celebrat aquest matí una jornada de portes obertes al servei d'orientació a la mediació amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, que va ser diumenge passat. L'objectiu és donar a conèixer aquest servei de resolució de conflictes alternatiu al procés judicial.
La responsable de mediació del Col·legi d'Advocats de Sabadell, Sònia Llong, ha explicat què és la mediació al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Oferim un sistema alternatiu a la resolució de conflictes, sobretot el que ens ve derivat pels jutjats, de quan hi ha un procediment judicial i el procediment s'atura, se suspèn un moment, o se suspèn un temps, perquè hi hagi la possibilitat que les parts implicades puguin resoldre aquest conflicte i ells trobin la solució amb la conducció d'un mediador.
La mediació és un procés voluntari en el que hi ha d'estar d'acord les dues parts. El servei del Col·legi d'Advocats de Sabadell contacta amb les parts quan una persona ho sol·licita per poder obrir l'expedient de mediació que passa pel servei de la Generalitat d'encarregat d'assignar un mediador.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter, @RadioSabadell.
Les addiccions al telèfon mòbil i a internet amaguen altres patologies de base. Així ho apunta el doctor Ricardo Migliorelli, psiquiatre de salut mental infantil i juvenil de l'Hospital Parc Taulí, al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Cuando el diagnóstico principal era de que estaban encerrados en casa y que no salían de al lado del ordenador, era en realidad un fenómeno que estaba encubriendo una patología de base que no había aparecido de otra manera.
El 2014, la unitat de joc patològic de Bellvitge apuntava que l'addicció a les noves tecnologies en joves d'entre 12 i 18 anys duplicava la de la població en general. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen. El problema de fons és la conseqüència de la pèrdua d'habilitats, ja siguin socials o d'atenció. Per detectar els casos, el doctor Migliorelli alerta dels símptomes que són més visibles.
Pérdida de control del tiempo, pérdida de control en las relaciones interpersonales, y también tiene cierto, cosa que muchas veces evidencian algunos padres en discusiones caseras, un síndrome de abstinencia. Entonces esto lo permitiría la dependencia, la incapacidad de abstenerse, la pérdida de control y la presencia de un síndrome de abstinencia es lo que hace homologable, por lo menos, a una adicción.
L'àmbit familiar és la millor protecció contra la degeneració dels casos d'addicció. Per això cal empoderar els pares per poder actuar oportunament. El fet d'anar més enllà de la façana de l'addicció permet descobrir les patologies de base, que solen ser un percentatge d'autisme, segurament lleu, o trastorns com, per exemple, el TDAH, que es vincula a la hiperactivitat.
Són 2:15. La companyia d'aigües de Sabadell comença el cicle de conferències Aigua i Món, que tindrà lloc entre els mesos de febrer i de juny. El meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, l'esportista Miquel Blanchard, el nutricionista Julio Basulto i Lancy Dodem, portaveu de la Fundació Vicente Ferrer, seran els protagonistes de la segona edició d'aquest cicle dedicat a l'aigua.
Enric Blasco, president d'Aigües de Sabadell, ha explicat quina és la voluntat del cicle Aigua i Món.
Aquest any el volem orientar al consum responsable i al medi ambient, no? I a més toca molt perquè, com bé sabeu, estem en una situació de prealerta, de sequia, i per tant jo crec que és un tema bastant present i que serà de debat durant aquest proper 2018, no? El cicle de conferències l'encentrarem el mes de febrer, el 22 de febrer, amb un dels nutricionistes i dietistes més importants del nostre país, que és el Julio Basulto.
La segona conferència serà el 12 d'abril a càrrec del portaveu de la Fundació Vicente Ferrer, Lancy Dodem. Al maig, el triatleta Miquel Blanchard parlarà de la relació entre aigua i esport i al juny, el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó tancarà el cicle amb una conferència sobre climatologia i precipitacions al món. Sobre les precipitacions i la situació de prealerta per sequera decretada per la Generalitat, Joan Cristià, director d'Aigües de Sabadell, ha volgut deixar clar que la ciutat no patirà restriccions en el consum.
Veient Sabadell globalment, jo crec que tots hem fet els deures. Sí? Penseu que només a nivell domèstic estem per sota dels 100 litres habitant dia, sí? Que la dotació global, és a dir, allò que se subministra per habitant a Sabadell està al voltant dels 160 litres habitant dia, i penseu que en el pitjor dels escenaris de la sequera, sí? Perquè ara estem en prealerta, però si entréssim, sí? El pitjor escenari el que està establint que globalment està per sota 200.
Els responsables d'Aigües de Sabadell estan molt contents amb el cicle de conferències iniciat l'any passat, ja que unes 400 persones van passar per la primera edició d'Aigua i Món.
I afegim un parell de punts més. Accident entre dos turismes a la Gran Via a l'altura de Fira Sabadell.
L'incident que ha ocorregut prop de les 9 del matí ha causat retencions a tota la Gran Via. Els vehicles han hagut de retirar-se amb grua i els conductors n'han sortit il·lesos. Ho explica la sotsinspectora de la Policia Municipal, Pepita Llong.
Ha sigut un accident lleu entre dos vehicles. Normalment és per la càrrega de vehicles que hi ha, i el que sí que és veritat és que els dos vehicles s'han tingut d'apartar amb grua i, per tant, això provoca molta més retenció i, a més, s'ha tingut de llançar sepiolita. Sepiolita és aquest material absorbent per els olis que queden a la calçada. Llavors, els dos vehicles, ja et dic, en principi els ocupants no han tingut de ser traslladats, només és danys materials.
La circulació ha estat restablerta poc després del succés.
I operació policial contra el tràfic de drogues amb registres a Ripollet i Castellbisbal, al Vallès Occidental, així com altres municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa l'operació des d'aquesta matinada de forma simultània amb Alemanya per desarticular una organització internacional dedicada al tràfic de marihuana. El grup estaria relacionat amb un segrest de Sitges el mes de juny passat i s'espera que hi hagi detencions al llarg del dia d'avui. No se'n coneixen més detalls perquè el cas es troba sota secret de sumari.
La il·lusió de quedar-se embarassats pot venir acompanyada de sorpreses que compliquen més la situació. Això és el que li va passar a l'Aroa Romero, una sabadellenca del barri de Campoamor, i al seu marit, José Manuel López. L'Aroa ja sabia que portava bessons.
Estoy en el San Feli y le digo, mira, es que tengo que... bueno, que traigo dos. Dice, vale. Dice, pues te voy a hacer una ecografía. Me hace la ecografía. Me dice, no, no traes dos. Digo, ya está, uno de ellos habrá desprendido. Digo, ah, pues yo no he tenido pérdida. Le dice, no, no, si es que no vas a tener. Digo, ¿por qué? Dice, es que son tres.
Les trigèmines ara tenen 3 mesos, són la Valèria, la Maite i la Zahara, i cal sumar els que ja hi eren, l'Èric, de 6 anys, i l'Enzo, de 2, 5 fills en total.
Per quedar-se embarassada dels dos primers fills, l'Aroa va haver de demanar ajuda professional. Per això l'embaràs de les trigèmines va ser una sorpresa. A més, l'Aroa estava prenent pastilles anticonceptives i en període de lactància, cosa que dificulta encara més la gestació. Per això li van donar l'oportunitat de treure's un embrió.
Cuando ya me hicieron la ecografía ya vieron que no me podía quitar nada, porque mi embarazo era un embarazo triamniótico monocordial, es decir, que estaban en distinta bolsa, pero en misma placenta.
A la setmana 21 va estar a punt de perdre un dels fetus perquè la bossa sortia de l'úter i la van haver d'operar. Les trigèmines van néixer en 8 mesos amb pesos entre el quilo i mig i el quilo amb 200 grams. Van necessitar 4 setmanes d'incubadora. Els fills grans s'han adaptat molt bé a la seva nova vida. No obstant, l'Aroa no han volgut canviar les seves rutines.
A mi grande no voy a quitarle sus caprichos. Es decir, mi grande hace fútbol. No lo voy a quitar de fútbol porque han nacido sus hermanas, ¿no? Pues tengo que hacer un esfuerzo y pagar ese fútbol. ¿Por qué? Porque, ¿qué hago? ¿Le quito sus cosas también? Va a decir, sí, hombre, porque han venido mis hermanos. Ahora yo me tengo que aguantar sin yo mi día a día. Excursiones del colegio. No lo llevo de excursión.
Diàriament han d'assumir despeses de bolquers, cremes, tovalloletes i molta llet. Aquí un exemple.
Yo el sábado fui a comprar pañales y me gasté 96 euros en pañales. Que fueron 4 cajas de pañales de 156 pañales, 4 cajas, 96 euros. Bueno, 4 cajas y 2 cajas de toallitas, 96 euros. Y esos pañales me duran 10-12 días, más o menos.
Es calcula que amb un sol fill es gasta entre 400 i 800 euros. A partir d'aquí cal multiplicar. Malgrat les ajudes que reben per les nenes, l'Aroa diu que no són suficients i que cada cop n'hi ha menys.
Bueno, yo me fui a la asistenta a ver qué me pertenecía. Bueno, llevé los gastos, llevé lo que cobraba mi marido, lo que yo cobraba, y bueno, me decían que con 1.500 euros los teníamos que pasar, los 7 aquí en casa, con todos los gastos, es decir, de piso, de luz, de agua, de gas, de todos los gastos que tengo.
Compten amb el títol de família nombrosa especial i gaudeixen d'alguns descomptes més aviat minsos. Aviat caldrà pensar en l'escolarització de les petites. Les famílies estan oberts a qualsevol proposta d'ajuda econòmica, logística o emocional.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos a altres notícies més destacades del dia i avui comencem els jutjats perquè Ricardo Costa ha confessat que el PP es finançava amb diner negre i en culpa Francisco Camps.
L'ex número 2 del PP valencià ha confirmat durant el judici de l'expresident de la Generalitat valenciana va decidir fer els contractes amb l'empresa vinculada a la trama Gürtel. Ricardo Costa és el primer exdirigent popular que confessa clarament que el finançament irregular del Partit Popular procedent d'empresaris que tenien adjudicacions públiques. A més, la decisió que els actes electorals els organitzés l'empresa Orange Market de l'entramat Gürtel correspon a Camps.
D'altra banda, l'altra notícia del dia és que la Guàrdia Civil ha entrat a les seus de l'ANC, d'Òmnium Cultural i al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat.
Els agents s'hi han personat per ordre del jutge del Suprem, Pablo Llarena. En el cas d'Òmnium, s'hi han presentat 6 policies per revisar el compte de correu electrònic del sabadellenc Jordi Cuixart, president de l'entitat, i que precisament avui fa 100 dies que és a la presó de Soto del Real a Madrid. A la seu de l'Assemblea, agents de Paisà han inspeccionat el despatx de Jordi Sánchez. Agustí Alcoverro, vicepresident de l'ANC, ha confirmat també que hi ha entrat per revisar el correu de presidència de l'entitat sobiranista.
I mentre passava això a Barcelona, el govern espanyol ha tancat l'oficina de la Generalitat a Brussel·les.
La decisió s'ha donat a conèixer per via burofax a tots els treballadors de la delegació de la Generalitat a Brussel·les i se'ls ha comunicat el tancament de l'oficina i els han enviat a casa. El document especifica que el tancament s'ha produït per evitar possibles aglomeracions després de la convocatòria d'avui.
Aquesta decisió ha fet que la reunió que el president del Parlament, Roger Torrent, i el candidat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, havien de tenir no s'hagi pogut celebrar a l'oficina catalana, a la capital belga.
El Ministeri d'Exteriors ha prohibit l'entrada a l'oficina al líder de Junts per Catalunya i als 4 diputats que també són a la capital. Davant d'aquests fets, el cap de comunicació de Puigdemont, Joan Maria Piqué, ha assegurat que reserven prendre accions legals perquè cap dels 5 diputats que són a Brussel·les tenen causes legals pendents.
Aparquem la política, la Fiscalia manté la acusació per delicte d'odi a 2 professors de la Seu d'Urgell.
En canvi, demana que retirin les acusacions als altres 6 docents investigats pel mateix cas, suposats comentaris fets a classe sobre les càrregues policials de l'1 d'octubre. La Fiscalia veu indicis que 2 professores de primària del Col·legi Mossèn Albert Vives van incitar a odiar a la Guàrdia Civil. La majoria de denúncies es van presentar a guàrdies civils i familiars seus que tenen els nens escolaritzats en aquest centre.
I un últim apunt, el Punt Avui presenta un ERO per acomiadar 91 treballadors. El motiu d'aquest expedient de regulació estaria causat el descens d'ingressos per la supressió d'ajudes públiques. Recte final del Notícies Migdia, un temps que avui dediquem a la memòria històrica perquè Sabadell instal·larà 23 pedres Stolpersteine en record als deportats als camps nazis. Coincidint amb el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, que se celebra el 27 de gener, el Memorial Democràtic i l'Ajuntament de Sabadell homenatjaran els 59 sabadellencs deportats pel Tercer Reich, 40 dels quals van ser assassinats.
L'artista alemany Günter Demnig va crear aquestes llambordes amb l'objectiu de recordar les víctimes del terror nazi. D'entre els 1.300 sabadellencs i sabadellenques que van marxar a l'exili, en una població de 50.000 persones, la majoria van acabar als camps francesos. Un cop allà, la sort no va ser la mateixa per a tothom. L'historiador Esteve Déu ha comptabilitzat les persones que van passar per l'horror dels camps nazis, principalment a Mauthausen i al camp d'extermini de Gusen, a Àustria. Són declaracions al Matí de Ràdio Sabadell.
Gent que vivia a Sabadell abans de la guerra i gent que havia nascut a Sabadell, estem parlant de 59 persones, de les quals van morir, si no recordo malament, són 39 i 20 supervivents, tot i que un dels supervivents que havia actuat de capo dins del camp de concentració el van matar els propis presos 2 dies després d'haver estat alliberat.
En total hi ha més de 60.000 pedres Stolpersteine repartides en 1.800 poblacions, en Alemanya, Polònia o Hongria, entre d'altres països. A Catalunya actualment hi ha col·locades unes 70 llambordes en poblacions com Manresa, Igualada o Castellà del Vallès. Aquestes llambordes que s'instal·laran a Sabadell es poden veure fins dissabte al Museu d'Història. Esteve de Déu ha investigat qui eren els 59 sabadellencs que van passar pels camps nazis.
La major part dels sabadellencs que van anar a parar els camps nazis eren gent que procedien de l'exèrcit, és a dir, que eren refugiats militars, la majoria. Tots eren assalariats, o pràcticament gairebé tots eren assalariats, i l'edat d'aquesta gent és l'edat més o menys, predominantment, la compresa entre les quintes que es van mobilitzar durant l'exèrcit, des dels que havien nascut l'any 1901 fins als que havien nascut l'any 1920.
Dissabte, el propi artista Quinter Demnig serà a la ciutat per instal·lar les 23 llambordes en un recorregut que començarà a les 9 del matí a les cases d'en Sagnés i durarà tot el dia. A la 1 del migdia, l'alcalde Matías Arracant i les regidores de Cultura i Drets Civils, Montserrat Chacón i Míriam Ferrandiz, celebraran un acte en record a les víctimes a la Casa Duran.
Punt final al Notícies Migdia d'avui. Recordeu que tornem a la 94.6 a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb Pau Duran. Ara us deixem amb els esports, l'Hotel Suís i l'Adrià Arroyo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.